El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Us expliquem ara que la Junta de Govern ha aprovat aquests dies iniciar els tràmits per al nou contracte de Sabadell Sostre, ja que el seu actual procediment acaba aquesta tardor. El servei dona allotjament temporal a persones sense sostre i manté un seguiment de casos de les persones que viuen a pensions i altres espais. En parlem en conversa amb el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Expliqui'ns, quina és la feina que es fa des de Sabadell Sostre?
Doncs, com bé deies, hi ha bàsicament dues línies. Una que és aquest allotjament temporal a unes persones sense sostre i, per tant, és proporcionar-los un espai, un pis, una casa, on s'hi puguin estar amb suport professional, que els fa seguiment, acompanyament, perquè puguin desenvolupar i millorar la seva vida. I després també hi ha tota una banda, que és atendre persones doncs, que estan en situació d'exclusió residencial severa i, per tant, també fer seguiment de persones sense sostre que es puguin trobar doncs, realment sense sostre i vivint al carrer. No? I tot això és un servei que es presta en nom de l'Ajuntament de Sabadell i, per tant, en coordinació també amb els professionals municipals.
Actualment, a quantes persones s'atén a través d'aquests serveis?
Doncs al voltant d'una quarantena de persones, conjuntament, doncs, com deia, amb els professionals municipals i amb la resta d'entitats de la taula de sensellarisme.
De quins dispositius es disposa per fer aquesta part d'aquesta atenció?
Doncs, bàsicament són sortides de carrer, no? Hi ha un seguiment de les persones que ja estan identificades per part de les entitats o de l'Ajuntament i, per tant, que se'ls pugui fer un seguiment a carrer per saber com estan i proporcionar-los el suport que necessiten. I després, doncs, un altre tipus d'intervenció més socioeducativa perquè aquestes persones, si així ho necessiten, puguin desenvolupar doncs, les seves habilitats, no? o la seva situació per millorar-la.
Amb el nou contracte hi haurà més capacitat econòmica, hi haurà més serveis, es podran oferir algun servei diferent del que s'està oferint ara per ara?
Per ara estem traient la licitació amb el mateix import del que vam treure la darrera vegada. El que passa és que doncs, en els contractes sempre tenim la capacitat i així ho necessitem doncs, de modificar-los tant a la baixa com a l'alça, si així fos necessari doncs, per un increment d'usuaris o per alguna situació no prevista, no? Que de moment és nostra. Que no tenim plantejat, però vaja, tenim aquest mecanisme per si en algun moment podem fer-ho.
L'emergència habitacional és clarament un dels mecanismes doncs, del qual hem parlat sovint amb vostè, sobre en un moment complicat, no també. De fet, d'aquí una estona parlarem amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca, avui celebren el seu centenari, i entre les reivindicacions doncs, moltíssimes vegades han dit que una de les coses que ha de canviar és l'increment de pisos d'habitatge social també per contenir el preu del lloguer. En aquest sentit, en els darrers mesos hem estat parlant no, de diferents obres en l'àmbit doncs, de pisos de lloguer social que, o de lloguer protegit o pisos protegits que s'han anat creant a la ciutat de Sabadell en l'àmbit del lloguer. En aquest sentit, quins mecanismes hi ha de futur també per seguir doncs, ampliant aquesta partida no? de pisos de lloguer social que té Sabadell?
Doncs, com hem explicat diverses vegades i també ho hem pogut compartir amb la gent de la Cambra de Propietat, hi ha una part que és bàsica, que és aquesta construcció d'obra nova de lloguer de protecció oficial, que òbviament els 528 habitatges que iniciarem la construcció aquest mandat poden semblar pocs no? per el volum que necessitem. El que passa és que doncs, no és una cosa només de Sabadell, sinó de tot el país, diguéssim, estem intentant revertir una tendència històrica en la qual no es construïa habitatge de lloguer protegit, sinó es construïa habitatge de protecció oficial de compra, no? i per tant acabava sortint del parc públic. Per tant, això és una tendència que tardarem en revertir. I després n'hi ha una altra que també és molt important, perquè des que vam començar el mandat ens ha permès comprar al voltant d'una vuitantena de pisos, que és el dret a tanteig i retracte, no? que això el que ens permet és adquirir habitatges buits, en el cas dels que adquirim com a Ajuntament de Sabadell, habitatges buits o ocupats per llogaters que paguen, ocupats amb ser, diguéssim, per part de l'empresa municipal d'Imusa, i per tant d'aquesta manera evitar que s'especuli amb habitatges, siguin buits o hi hagi persones vivint, i augmentar el parc d'habitatges públics de la ciutat. No? I com deia, de moment, en aquests dos anys, hem comprat una vuitantena i la intenció és seguir-ne comprant per augmentar aquesta xifra, perquè entenem que és una altra via que ens permet augmentar el parc i posar-lo a disposició especialment de la mesa d'emergència, que és on tenim una necessitat que ens crema més, diguéssim.
Per tant, aquesta vuitantena de pisos el que es fa és posar-los a disposició d'aquesta mesa d'emergència, que entenc que els acaba distribuint entre aquelles famílies que estan en situacions més vulnerables.
Exacte, la gran majoria van cap a la mesa d'emergència. N'hi ha alguns que per les seves característiques es posen a lloguer de protecció oficial ordinari, diguéssim, i n'hi ha d'altres doncs, que com els compren i hi ha un llogater, doncs aquesta persona continua pagant el seu lloguer. Però si la gran majoria estan destinats a la mesa d'emergència.
El consistori, l'administració local, té alguna xifra de pisos que es vulgui arribar a adquirir en aquest mandat, en aquest àmbit, en l'àmbit del tempteig i retracte?
Doncs no t'ho sabria dir, diguéssim, perquè tenim amb Vimusa certa capacitat per anar-ne comprant més. De moment, entre Ajuntament i Vimusa haurem gastat al voltant d'uns 6-8 milions d'euros, més o menys, si a l'engròs, i per part de Vimusa encara tenim capacitat de seguir-ne comprant. I per tant, doncs, com que tenim un crèdit, l'esgotarem fins al final per comprar tots els que puguem. Per tant, ara mateix no puc dir en comprarem 200, en comprarem tot el que puguem, diguéssim.
Uh-huh. Aquests pisos entenc que són pisos que estan en un procediment de subhasta i que, per tant, abans que es quedin al mercat privat i s'utilitzin per especular, l'Ajuntament els pot adquirir?
Exacte, el dret de tanteig i retracte el que ens permet és que quan un privat, en aquest cas estem parlant, òbviament, de grans tenidors o d'entitats bancàries o de fons voltors, procedeix a vendre's el seu pis al moment en què hi ha un tercer interessat, nosaltres tenim el dret preferent a comprar-lo. Primer la sanitat, després els ajuntaments i després les entitats del tercer sector. I això ens permet, doncs, en alguns casos, sí, evitar que s'especuli amb l'habitatge buit, perquè a més el comprem a un preu per sota de mercat i mobilitzem pisos buits, que és una cosa molt, molt i molt important, no? I un altre dels camps on també destinarem algun d'aquests habitatges comprats per dret a tanteig i retracte era el sensellarisme per reforçar alguns dels dispositius que ja tenim a la ciutat.
Uh-huh. Precisament volia anar a aquesta qüestió, no? Perquè les mesures, algunes d'elles, no són mesures a llarg termini, en aquest cas la construcció de pisos, però entenc que també hi ha una emergència habitacional present i que s'ha de resoldre, no? En aquest sentit hi ha diferents mecanismes, un d'ells és el Housing First. En aquest sentit, alguna novetat en les pròximes setmanes o mesos en l'àmbit del Housing First?
Doncs mira, estem allò a punt, diguéssim, acabant les obres d'un dels habitatges que posarem a disposició d'aquest programa, que era un compromís des de l'inici, que hem dit com volem continuar augmentant el parc d'habitatges o els habitatges disponibles pel programa Housing First, que habitualment són habitatges petits d'una habitació, no?, per una sola persona, i per tant, doncs, si la teva pregunta, si aviat, diguéssim, estem acabant les obres, tindrem un habitatge ja a punt per posar a disposició d'aquest programa.
I amb aquests quants n'hi haurà?
Si no recordo malament, a la ciutat de Sabadell n'hi haurà dos i després crec que n'hi ha 5 o 6 fora de la ciutat.
Per què és tan difícil ampliar aquest parc, doncs, d'habitatges pel Housing First? És un programa que fa temps que funciona, és a dir, es posava en marxa ja en l'anterior govern municipal i costa molt, no?, anar incrementant habitatges, doncs, en aquest programa. Per què costa tant? Quina és la dificultat principal?
Bàsicament dues raons. Una, que pel perfil que habitualment posem són habitatges petits d'una habitació, perquè es tracta d'hagi una sola persona vivint-hi, i això ens ho dificulta perquè, de fet, aquesta tipologia de pis és la que més ens falta tant a la meta d'emergència com en qualsevol altre aspecte, no? I després l'altra és la qüestió del finançament. El Housing First és un programa de la Generalitat de Catalunya. No hem d'oblidar que aquí hi ha una part del sensellarisme que forma part de la cartera delegada de serveis socials de la Generalitat dels Ajuntaments, i és una cosa que hem de treballar, i ara ja han demanat reunions amb els nous responsables del Departament de Drets Socials, perquè una de les coses que volem és que s'incrementi el finançament del sensellarisme, no? Per posar un exemple, durant l'etapa Covid ens hem gastat al voltant de 500.000 euros per tots els dispositius de sensellarisme, els quals la Generalitat només ens ha finançat 50.000 euros, no? La resta és aportació 100% municipal. Entenem que és una problemàtica que no és només de Sabadell i, per tant, aquí la resta d'administracions també ha de posar els seus recursos, perquè si no, sols, diguéssim, no? L'Ajuntament i les entitats al voltant no aconseguirem donar la volta en aquesta situació.
Per tant, és un repte latent, no?, també aquest del sensellarisme. Jo li volia preguntar, parlem molt del fred, no?, i del fred intens en el sensellarisme, busquem mecanismes aquest any d'operació fred, no?, ampliant aquest alberg temporal. En cas d'onades de calor que es produeixen sovint als estius amb molts dies de calor intensa, hi ha algun mecanisme també per donar suport a aquestes persones? Perquè la calor, ho hem vist ara, temperatures molt més extremes al Canadà, però també pot arribar a matar, no?, per deshidratació, etc. En aquest sentit, hi ha alguns mecanismes que hi hagi en previsió d'aplicar en cas d'onades fortes de calor a Sabadell?
No tenim una operació calor, diguéssim, muntada com a tal, específica per persones sense sostre, però sí que dins de tots els dispositius que tenim com a ciutat, quan s'implementen, doncs, els diferents documents d'emergències, que no em faig el nom perquè són tots aquells cicles, el Duprocim i tots aquests, de la mateixa manera que es fa seguiment de la gent gran vulnerable, a través de teleassistència, etcètera, també, òbviament, doncs, tenim els nostres llistes de persones vulnerables a les quals els deixem seguiment, i si fa falta, doncs, que els hi faci algun espai, com a mínim, perquè durant el dia puguin estar més frescos. No? Per tant, no ho tenim allò estructurat com l'operació fred, perquè és una situació completament diferent, però sí que es té en compte a l'hora d'activar tots aquests dispositius.
Per tant, doncs, estarem pendents, perquè de ben segur que passarà, que aquest estiu tindrem alguna onada de calor i serà alguna de les qüestions que haurem de preguntar. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, que tingui un bon dia.
Igualment.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.